Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Bona nit, oients. Moltes gràcies per la vostra fidelitat. Aquesta setmana hem sabut les dades d'audiència de l'EGM i estem molt, molt contents. Els dissabtes som líders de la nit radiofònica i els diumenges, atenció, 80.000 oients. Escolteu el Revolució Xifres, que ens fan feliços, que ens estimulen a seguir fent bona feina, treballant molt. 80.000, gràcies, oients. I comencem. La publicitat és l'art de vendre coses que no necessitem. Aquesta frase de l'humorista americà Will Rogers es va fer molt coneguda, però segur que els nostres convidats, els publicistes Toni Segarra i Edu Pou, dos dels creatius més destacats de les darreres dècades del nostre país, discrepen. De seguida sabrem per què. No us ho perdeu. I avui amb Núria Mora parlarem de com el món de l'educació treballa per plantar cara a un problema molt greu i que no es pot tolerar a les escoles ni enlloc, la violència. Amb Fabián Moedano parlarem de la importància de formar instal·ladors que ajudin a fer possible la transformació energètica. Tenim els mitjans per fer-ho, però falten professionals. I amb l'Ernest Sánchez, totes les novetats de les startups catalanes. Com sempre, ens agrada, oients, la vostra participació a les xarxes socials, a Twitter o Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Quan parles de publicitat, dir el nom de Toni Segarra és gairebé pronunciar el nom d'una divinitat. Avui conversarem amb ell i també amb un altre publicista de gran prestigi, Edu Pou. Diuen que són dues de les grans figures de dues maneres d'entendre i viure la publicitat. La de tota la vida, la dels grans eslògans i dels grans spots, i la digital, la que ja comença a omplir internet. Ens espera una conversa apassionant entre dos grans venedors. Per cert, estic segura que avui ni Toni Segarra ni Edu Pou no em vendran fum ni em vendran la moto. Baixa, amor meu, que això s'acaba. Molt contenta de saludar Toni Segarra i Edu Pou. Bona nit, què tal? Com esteu?
Bona nit.
Quant de talent aquí en aquesta taula, no? En aquest estudi de Catalunya Ràdio. Estic molt contenta.
Bueno, por la parte de Edu, mucho, sí.
I contenta perquè el Toni Segarra va ser un fantàstic padrí dels Premis Revolució d'aquest any que van fer i, per tant, et retrobo. Hem de dir que el Toni Segarra representa el que seria la publicitat tradicional d'eslògans i spots, i Edu Pou, la publicitat digital, és correcta o una mala manera de començar l'entrevista perquè us estic posant etiquetes? Què em diríeu?
Jo, la part digital, està clar que vaig començar-la aquí. He anat per molts camps molt diferents. No? Sí que no diria que cap ha sigut un camp tradicional. Això està clar.
Sí, Toni? Yo creo que es el origen de nuestra amistad y de nuestro debate. Pero luego nos hemos vuelto todos digitales y todos tradicionales. Yo creo que lo que ha ocurrido después de la aparición de la bomba atómica de Internet ha sido que más o menos todos hemos ido convergiendo. Pero es verdad que yo procedo por edad y por formación de una publicidad tradicional, de la publicidad de la tele, que no sé por qué la llamamos tradicional, porque es una especie de anomalía en la historia de la comunicación. Claro. Y él es hijo de la aparición de Internet, ¿no?
Per tu ara, Toni, si et digués què és la publicitat del futur, on em diries què és i on estarà?
No te lo sé decir porque no lo sabemos nadie, y el que diga que lo sabe miente, y hay mucha gente que miente, ¿eh? Hay mucho gurú que explica. Pero yo quiero creer que, me gustaría creer que las marcas van a acabar convirtiéndose en canales, en medios, que ya lo son, y que por tanto pasaremos casi más de estrategias de comunicación a líneas editoriales, que me parece muy interesante, y que eso va a hacer muy necesario e imprescindible el pensar antes de ponerse a ejecutar, ¿no? El tener muy claro los rumbos y las estrategias y los conceptos, que es una cosa que se ha abandonado un poco en los últimos tiempos, un poco por esta premura de estar en todas partes, en todos los canales que aparecen y en una especie de voracidad un poco absurda. También tengo claro que se va a algoritmizar. Tengo claro que hay una parte de la publicidad, quizá la que más dinero va a recaudar, que va a ser de la gente que es capaz de perseguirnos hasta el último rincón de nuestras vidas cuando estamos buscando alguna cosa, ¿no? Y eso va a ser una parte importante.
Edu, per tu també, és, què em diries? Per tu sí, també, és, com no, diu el Toni?
Jo crec que sempre es deia coses com... Em sembla, més que la publicitat, les relacions públiques, parlàvem de fer-ho i fer-ho saber, jo crec que cada cop més hi ha una tendència a enfocar-nos al fer-ho bé, i això em sembla que és positiu. Vull ser positiu. I vull veure que les marques cada cop tenen una funció que va més enllà de la venda i passen a tenir un paper preponderant en la vida de la gent. En el llibre parlem, no, de com el fet de poder comprar és alliberador, en el sentit que et dona molt més poder que votar cada 4 anys. No? Hi ha una història amb els valors que compres quan compres un producte, que crec que la publicitat serà important. Quin camí, quin canal? Això sí que estic d'acord amb el Toni, que això està per descobrir, no?
Clar. Signeu conjuntament un llibre que es diu La interrupción, per ser aquella mítica frase "he venido a hablar de mi libro" d'un enfadat Paco Umbral. És el millor spot que s'ha fet mai d'un llibre, no?
El mejor. Nosotros cuando lanzamos el libro de la agencia nos hicimos unas camisetas con esa frase, con la cara de Umbral, porque no encontramos nada mejor que eso.
Doncs ara supereu a Umbral perquè és interessant el vostre llibre. Què et diríeu?
¿Cómo?
Que supereu a Umbral i per què és interessant el vostre llibre.
Lo que está bien... Ara m'estoy leyendo una historia de literatura inglesa de Borges y hay un señor que se llama William Morris, un poeta del 19, que decía: ya se han escrito todos los argumentos posibles de la literatura. Ya no hay que inventársenos. Lo que hay que hacer es encontrar una entonación nueva en todo caso, ¿no? Y el tío copiaba argumentos de las sagas islandesas, de lo que él quería, lo que le gustaban, y los reescribía a su manera. Pues eso, yo creo que con lo bueno hay que hacer eso.
Yo lo que creo que es... A mi m'agrada molt el llibre, ja t'ho dic així. Perquè és un llibre molt honest. És un llibre, és una conversa. Ahir un amic meu em deia: és un podcast interior, perquè me'l llegeixo i sento les vostres veus. I sembla que estigui allà amb vosaltres. No? I això sí que és algo que hem volgut, no hem volgut fer algo formal. Això no és un manual a l'ús.
Clar. Per què es diu interrupció? No? La publicitat és allò que interromp la nostra vida per explicar-nos una història que no hem demanat que ens expliquin?
Sí, que Edu cuente l'origen de la història, perquè és cosa suya.
No, jo crec que en parlàvem, no? Parlàvem de ens agrada parlar l'un amb l'altre i sempre hi ha moltes referències i moltes coses, i buscam quin és el nexe comú, i vam veure que la interrupció és un canvi de paradigma, no? Que quan entra internet el que fa és pretendre acabar amb la interrupció i fer que la gent voluntàriament vagi a buscar el contingut, no? Quan parlem de les primeres webs. I aquí sí que hi havia un canvi de perspectiva total. D'una publicitat que et venia a buscar, que t'acusava a una publicitat molt més utòpica, en principi, que era més propera a l'experimentació. I això va ser el punt de partida. Sabíem que buscàvem un punt de partida ampli perquè ens permetés explayar-nos, que ens encanta. I això sí que és el que hem fet.
Explayar-nos seria com enrotllar-nos, no?
Sí, sí, però bonito.
Com a persianes.
Vaig llegir que deia que al final les interrupcions a la vida són bones perquè et porten sorpreses, Toni?
Sí, lo cierto es que empezamos con esta idea un tanto malévola y perversa de la interrupción publicitaria, que es un poco esa cosa de... Perdone que le moleste, pero le tengo que vender una compresa y yo estoy aquí con mi cerveza viendo un partido de fútbol. Digo, mira, ahora tengo que escuchar a este señor, estas chicas saltando así de vestidas de colores. Y nos fuimos dando cuenta de que la interrupción al final forma parte de una manera intrínseca de nuestras vidas y de nuestra libertad. Es decir, de que apareció de pronto la cosa de decir, hombre, es que un lugar donde no hay ninguna interrupción es la prisión, es una cárcel, ¿no? Un lugar donde no hay sorpresas, que aparentemente sería una cosa como agradable, de pronto se convierte en un infierno, ¿no? Y todos, yo creo que todos aspiramos a que un día en un bar alguien nos interrumpa y sea el amor de nuestra vida, o que un día alguien nos cuente una historia que nos cambie la vida, o que encontremos una vocación de pronto que no teníamos. Es decir, a que alguien nos interrumpa y nos cambie la vida. Y eso en pequeño es lo que pretende la publicidad, ¿no? De pronto una interrupción que haga que te compres una cosa.
¿Te gusta conducir?
Agrada conduir, un dels eslògans més mítics de Toni Segarra, serà impossible de fer quan tots siguin cotxes autònoms, Toni. És un bon exemple de com està canviant tot, no?, també.
Claro, es que está... O sea, vivimos una transformación, un cambio de era, ¿no?, que dice el Genís Roca siempre. Uh-huh. Vivimos una transformación, pues, como la del neolítico, el paleolítico al neolítico, o la revolución industrial, es decir, es una transformación provocada por la tecnología, que es lo que suele provocar las transformaciones en los cambios de era. y lo tenemos que reinventar prácticamente todo,
claro.
Efectivamente. Es decir, además hay una amenaza evidente de cambio climático, de sostenibilidad, y todas las empresas, todas las compañías, todo se tiene que repensar, reinventar, cómo somos en esta nueva época. Efectivamente, te gusta conducir, es seriamente dudoso cuando parece que el futuro de la conducción va a ser autónoma.
Claro.
No solo eso, sino que hay mucha gente que está empezando a hablar, gurús de las ciudades, que empiezan a hablar de que los coches privados no deberían poder circular per les ciutats, no?
Clar. Està canviant tot. També canvia la manera de treballar pels publicistes. Feu servir molt la tecnologia, us ho pregunto els dos?
Oh, jo crec que sí. Si estem dient que el mercat canvia i que les marques canvien, és absurd pensar que una fórmula definida als anys 50 a les agències pot seguir funcionant. Hem de tenir... És un exercici coral el que fem. Ens vivim de la cultura i vivim de la gent que entén la cultura, per tant, hem de veure de diferents fonts. I això fa que hi hagi gent molt més diversa amb la que col·laborem en la creació, no?
Sí, no, i obviamente que tu preguntaves per l'ús de la tecnologia, obviamente que la tecnologia ha incidido profundament en lo que hacemos. L'altre dia a mi, per exemple, me preguntaven si escrivia a mano o en ordenador i pensé, és que escribo de las dos maneras y las dos maneras son distintas de escribir.
Uh-huh.
Claramente hay cosas que tengo que escribir a mano y claramente hay cosas que tengo que escribir en el ordenador y es diferente. Y mi manera de pensar es diferente y mi manera de escribir es diferente. Por lo tanto, la tecnología efectivamente, yo no lo había pensado, pero efectivamente la tecnología afecta profundamente incluso a lo conceptual. ¿No? A lo...
Clar. Ara es faré fer més de periodistes que de publicistes. Edu, del llibre La interrupció de Deusto, molt recomanable avui pels oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Digue'm, tres titulars d'aquesta conversa amb el Toni que més t'han impactat. Per ser la conversa era tu estaves a Tasmània,
sí.
I el Toni estava a Barcelona. No? Per tant, era una conversa virtual, m'imagino. Digue'm, de tota la conversa t'ha impactat tres coses que t'ha dit el Toni, què em diries?
Bueno, jo crec que aquesta metàfora de la presó és una metàfora que no havia pensat. Una presó entesa com un espai en què no hi ha interrupcions, però tampoc és un espai desitjable, no? Uh-huh. Aquesta sí que ha sigut una cosa interessant. L'altra, crec que el bo d'aquest llibre és que ens hem anat descobrint una d'altra. Descobriments com el món del còmic. I el món del còmic com ens ha influït a essencialment amb la nostra feina, fins al punt que parlant, vam dir, hòstia, aquest llibre ha de tenir part de novel·la gràfica. I vam parlar amb el Gallardo, que malauradament va morir, i va tenir un tumor cerebral i va morir, però després vam estar amb el José García César, que és un altre exilat a Tasmània, que és brillant, i ens ha fet una feina boníssima, no? I que capta molt bé qui som, no?
Clar. Hi ha un dibuix de vosaltres dos, eh? Està dedicat a Miguel Gallardo, que va ser part del projecte. Tres titulars que has descobert en aquesta conversa, perquè ja us coneixíeu, però com que vau, quantes hores vau estar parlant? Aquest llibre, quantes hores de conversa
pues,
són?
Pues fueron 6 o 7 grabaciones.
Gravades, però sense gravar, quan portem parlant tu i jo? Sí.
Però gravades deben haver 10-12 hores, sí. Fàcilmente.
10-12 hores. Què fàcilmente. Vas descobrir també, quins titulars em diries que podem trobar en aquest llibre de l'Edu?
Me cuesta mucho reducirlo a 3, pero ahora que he visto de nuevo el dibujo de Gallardo, ayer o anteayer estábamos hablando de... Yo me he sentido en este proceso como si alguien me cogiera, me subiera en una nube, y de pronto he pensado, es verdad, Gallardo nos pintó en una nube. Es decir, yo me he subido en esa nube porque Edu me plantea la idea del libro, pues nos subimos, luego viene Philippe Rouget y hace que la cosa más o menos funcione, y luego viene José y nos dibuja, y Miguel y tal, y digamos, me he sentido como transportado en un viaje muy gustoso, muy interesante, en el que hemos ido aprendiendo. Es verdad que el proceso de la interrupción ha sido como una especie de revelación de nosotros mismos y de lo que pensábamos. Es decir, empezamos tratando de hablar de publicidad, hemos acabado hablando de cualquier cosa menos de publicidad, y incluso de nuestras vidas y de redescubrir nuestras vidas cosas. Yo, por ejemplo, esa influencia del cómic, que es muy evidente en mi vida, yo no era consciente. Y de pronto, hablando de cómic y hablando de cosas, de pronto dijimos, pues es verdad que yo toda la vida. Y al final, lo que yo hago no dejan de ser... O sea, el cómic no deja de ser storyboards. O sea, el storyboard de un spot es un trocito de cómic, es una pequeñita historieta que además la dibujamos literalmente.
Claro.
Es decir, para presentarse al cliente, le presentamos algo que se parece mucho a un cómic.
Al cómic, claro.
Y no, yo no había sido consciente. O sea, ha sido una especie de como eso, de subirse en una nube y...
Us heu tornat a descobrir, no?
Sí.
Clar, si us dic ara youtubers, aquest món digital, tiktokers, està substituint, us pregunto, a guionistes i creadors de continguts? No sé si també substituiran publicistes o no. Els publicistes treballen amb aquestes figures digitals, ara. Què em diríeu?
Yo creo que ocurre una cosa que ya ocurría antes de la época de la televisión. La televisión lo alteró todo y todavía esa influencia dura, ¿eh? Todavía esa inercia dura. Por ejemplo, cuando se lanza Evax en los años 50, antes de la tele, los creativos que lo lanzan, Rolando y Moliné, dos fenómenos, dos leyendas, hacen un anuncio distinto para cada revista donde va a salir. El anuncio del Telva y el anuncio del Pronto son anuncios distintos porque van a públicos distintos. Nosotros hemos vuelto, digamos, a esa idea de que la audiencia, el que convoca a la audiencia, tiene una manera de convocarla. Y por tanto, o sea, ¿quién mejor que el influencer de turno para hablar con la gente que él ha convocado? Eso, la época de la tele lo varió. De alguna manera nos creímos que unos señores, no, que éramos los creativos publicitarios, subidos a una caja de cervezas con un megáfono soltando nuestra historia, eso le iba a interesar a todo el mundo. Eso interesaba cuando teníamos un canal que llegaba a todo el mundo, pero en el momento en que eso se ha fragmentado, hay que hablar con audiencias segmentadas. Y con las audiencias segmentadas habla gente que habla con ellos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, digamos, ese protagonismo del que se realmente está hablando es muy superior hoy, sí.
Ja. Jo l'altre dia pensava que la publicitat a vegades et pot convèncer, no?, de comprar un producte, però a mi el que em fa és recordar, no? La publicitat per mi em porta records. No sé si estaríeu d'acord amb això. I Edu, les marques personalitzaran la publicitat en funció de les dades, això de cada consumidor, i això vol dir que cada vegada també, no?, tenim aquesta publicitat personalitzada. També el Toni, no?, deia que els algoritmes no substituiran la imaginació humana, però, escolta, ara en publicitat aquests algoritmes són molt importants, no?
Sí, sí, sí. El tema és que nosaltres deleguem moltes coses d'aquest algoritme, no? I estem disposats a donar les nostres dades amb la suposada bondat d'aquest algoritme. El que sí que està clar és que si busquem una publicitat científica i la desproveïm d'humanitat, no crec que anem enlloc. Quan parles de que la publicitat no sé si fa que compris, però fa que recordis, jo crec que això ho fa quan tenim una connexió emocional, no? A mi, quan vaig ficar-me a l'estudi de realitat virtual Here We Dragons a Nova York, a mi em van convèncer dient, el meu jefe em va dir, tu vols anar a una altra agència a fer anuncis cada trimestre o vols crear una cosa que la gent recordarà tota la vida, que és el que passa a la realitat virtual, perquè no distingeixes del que veus i el que vius. Hòstia, a mi, quan em diuen, vols fer alguna cosa transcendent, jo a mi apunto, jo vull fer alguna cosa que tingui valor. Per tant, si podem crear memòries, si podem crear records, hem fet el que toca, sigui o no sigui tan efectiu com algú que em dius tu programàtic, no?
Ara parlarem del Metacampus, i on estàs ara mateix. Toni, explica'm algun anunci que puguis explicar-me que esteu treballant al món digital o que heu fet a les xarxes i que ha funcionat molt bé.
No, yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de, creo que está en el libro, de para explicar la diferencia entre el mundo de la tele y el mundo actual, pongo dos campañas que hemos hecho, que hicimos en la agencia, en el CTPF. El Mano, que hemos oído antes la música, de BMW, es un anuncio muy claramente de la época antigua, es decir, es una especie de poesía en medio de un bloque y nació para vivir en ese bloque de ruido. Pero hoy, seguramente en las redes sociales donde hay otro, digamos, lenguaje, hoy pasaría inadvertido, ¿no? Nació y estaba diseñado para estar en un lugar concreto que era un bloque con ruido, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, las campañas del Banco Sabadell, que son conversaciones, que es más un programa de televisión, tiene más que ver con esta idea de hay redes, hay gente que comparte, hay gente que quiere buscar más allá del anuncio, que es un anuncio con profundidad o con espesor, con capas, ¿no? Que de pronto veo 30 segundos en la tele de Guardiola hablando con Trueba y quiero saber más, y entonces voy y lo encuentro en YouTube y veo una conversación de una hora. Ahí estamos en otro tipo de pensamiento.
Claro, yo sería más branded content, ¿no? Que ya
un contenido, pero también redes sociales, también, es decir, la idea de profundizar y compartir, ¿no? Y formar o no formar parte de esa idea que me están contando, ¿no? Mano es más un cuadro, ¿no?
Claro. Perquè tu, és a dir, canvies una mica la publicitat, ara ets cofundador del Metacampus, una plataforma educativa especialitzada en l'economia digital, i no sé si és que vols entrar també en aquest món, deies, virtual del metavers, vols vendre productes virtuals, no sé si us agrada aquest món per la publicitat dins el món de metavers, que no queda clar cap a on anirà i si realment la gent li agradarà molt, no?
No queda clar, però per això m'hi vull ficar, no?
Està bé.
El que em sembla interessant...
Aliances a la piscina.
Sí, sempre El que em sembla important és, més que vendre productes virtuals, que és una cosa que passarà, més o menys, l'ambició de Metacampus, que parlem d'això, és de donar accés. Hi ha una cosa interessant de la nova etapa d'internet, que és l'anonimat, no? I el fet de que tot està transparent amb el blockchain. Si podem fer que internet sigui un món inclusiu, que no tingui en compte edats, gèneres o origen, hem fet la nostra feina. A mi el que m'agrada de Miracampus, més que vendre, és que tinguem un departament d'ètica.
Clar. Saps? Clar. Déu-n'hi-do, i a tu t'agrada aquest món de la publicitat virtual, metavers, perquè sí que s'estan comprant, hi ha marques com Nike, no?, que ja venen sabatilles esportives virtuals. Creus que té futur? Jo no me les compraria, no sé si tu, Toni, perquè, no, escolta, jo no me les compraré reals.
A mi, si la pregunta si m'interessa, a mi fascina. De hecho, yo creo que soy amigo de Edu un poco por ese interés, porque Edu es un explorador que se mete en los líos y luego me lo cuenta, porque ya a todo no llego, ¿no? Pero sí trato de mantener una cierta distancia para comprender. Primero porque no soy nativo digital y, por tanto, hay cosas que realmente me cuestan. Pero que si no tengo la suficiente lejanía, no acabo de entender conceptualmente lo que estamos haciendo. Entonces trato de mantenerme con una distancia y trato de entender el metaverso desde esa distancia. Desde esa distancia lo que veo es, bueno, yo creo que la tecnología todavía está muy verde. Creo que ya lo hemos intentado otras veces y que no ha acabado de funcionar. Creo que somos una cultura, sobre todo occidental, donde la separación de las cosas es fundamental. Entonces el metaverso, eso de meterse en mundos, está acercando un poco ya a lo que entenderíamos en nuestra cultura como enfermedad mental, casi te diría, ¿no? Esa idea de la esquizofrenia, de vivir otras vidas. La realidad virtual, lo hemos hablado alguna vez, tiene un poco de eso, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que estamos todavía en una etapa muy primitiva. Lo que veo es, como siempre, que las marcas y las agencias están como locas por meterse en un sitio. Ya nos pasó con Second Life y todos sabemos.
Es que no es nuevo por eso, ¿eh? Claro. Si vas a los meus fills jugant a Pokémon Go,
claro,
ells volen comprar-se el vestit diferent. O sigui, el fet de que ells no diferencien entre un producte real o un producte virtual, és que no és una qüestió de discutir si passarà o no passarà, és que ja està passant.
Sí, sí.
Clar. Us he de dir que...
També hem dado limosnas per un producte virtual que era la salvació de nostra alma, no? Durant molts anys.
També us he de dir que al Som Revolució TV3 parlarem de metavers, per tant us recomano que ho veieu. I vaig estar força estona amb les ulleres i enganxa. És a dir, vaig estar pujant una muntanya, no? També vaig estar fent diferents... I vaig passar d'una muntanya al Camp Nou amb 3 segons, em puc teletransportar, clar, això a la vida real no passa. Per tant...
Però la gent que fa apologia de les drogues, què te dice? No, realitat alterada, consciència alterada, no?
Però clar, és això, no? Que també viure una vida que no és la teva, no? És el que deia abans el Toni, no? No sé si pot comportar aïllament social, algunes depressions... Hem de pensar també cap a on anirà aquest món virtual. Molt recomanable, oients, aquest llibre La interrupció, de Toni Segarra, Edu Pou, parlant de la publicitat, una classe magistral de publicitat a partir d'aquest diàleg, debat d'aquests dos grans creatius que tenim al nostre país i que és un plaer que avui siguin al Revolució. Per acabar, una pregunta a cada un molt fàcil. Toni, què et mires més de l'Edu com a publicista?
A ver, Edu es la persona más curiosa que conozco y yo vivo de mi curiosidad, así que es un héroe.
Un heroi, eh? Que sí, bonic. Sí. I tu, Edu, del Toni, què és el que més admires d'ell?
Que és un mentider, perquè ell és el més curiós. I demostra que la curiositat no té res a veure amb la fugida, no? Que jo he anat fent tumbos, però ell els ha fet des d'una posició molt més sòlida, no?
Molt bé. Escolta, podríem estar parlant hores i hores amb vosaltres, perquè...
És lo que hicimos.
No, però jo també. Però dic que, clar, s'acaba el temps de l'entrevista al Revolució. Ha estat un plaer, de veritat. Igualment. Felicitats pel vostre talent, per la vostra feina, que normalment està al darrere, no? I no es veu, però ens agrada posar nom a dos grans publicistes que fan una gran feina i que, segons aquest món virtual, ens portareu més sorpreses.
Segurament.
Esperem.
Toni Segarra, Edu Pou.
Moltes gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Startups.
Hotels, apartaments i càmpings al 100%, aeroports saturats. Sembla que les xifres econòmiques de l'estiu s'acostaran o superaran les anteriors a la pandèmia, però hi ha veus que alerten que després d'aquesta eufòria ve una tardor complicada. En els pròxims minuts en volem parlar des d'una perspectiva ben concreta, la de les startups. Tenen bones expectatives o bufen temps de tempesta després de la calma estiuenca? I molt contenta de saludar l'Ernest Sánchez, managing partner de Núcleo. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, què tal?
Ernest, com deia, moltes veus alerten, d'atenció oients, de complicacions econòmiques, i el món startup no viu deslligat de la realitat. Per tant, el que passi al món repercutirà a l'hora també, per exemple, d'invertir. Què passarà aquesta tardor, que tothom va estar parlant d'aquesta tardor?
Doncs que ho hem de veure amb expectativa. Què vols que et digui? És a dir, a veure, tenim una situació molt complicada. És a dir, venen moments difícils. Sí que és cert que les startups han patit ja una pandèmia i surten d'una pandèmia, i això han demostrat ser molt resilients i tenir una capacitat de sortir-nos molt fortes, però clar, la incertesa sempre genera incertesa i, per tant, més precaució a l'hora de captar inversió, de créixer, de decidir quins plans fer i bé.
Però per què ve aquesta recessió? Expliquem als oients, per què hi ha aquesta recessió que tothom parla de la tardor?
No, però és obvi que ja portem una recessió des de fa molt de temps, hi havia problemes de subministrament d'arrel de la pandèmia, després això ha passat a una inflació desbocada.
Quasi el 10%.
Quasi el 10%, doncs, degut a la guerra i a l'accés d'una expansió monetària absoluta, doncs, que portem arrastrant molts anys, però on els tipus d'interès s'han pogut mantenir molt baixos. I ara això s'ha de contenir i veurem què passarà. I si igual tenim la força de sortir-nos a, com quan vam passar la pandèmia i moltes empreses van patir, però després es van sortir amb molta força, o hi haurà moments de patiment severs. No ho sabem.
Imaginem-nos que es compleixen les previsions, que parlen fins i tot d'aquesta recessió 2023. Estàvem parlant si l'ecosistema se'n ressentirà, no? El que deia l'Arre Sánchez, no? És una inflació gairebé de rècord. Clar, els inversors, els que inverteixen i busquen inversions que Núcleo coneixes molt bé, tot això, clar, ho veuen, no? Què pensa un inversor en aquests moments, no?
Doncs els inversors el que fan és, bueno, primer descomptar, com a tot arreu, les potencials baixades de preu, doncs, i baixades de creixement de qualsevol empresa, no? Tu quan inverteixes en una empresa tens una espera, doncs, que es produirà un creixement sostingut, aquell que et presenti l'emprenedor, que et presenti l'equip, i te l'has de creure, o has de fer les correccions, i és a dir, si inverteixes és que t'ho creus, no? I ara mateix els inversors, doncs, són conscients, doncs, que aquesta incertesa que hi ha ara mateix, doncs, pot produir una contenció, no?, en tot això, i per tant, doncs, el preu futur que té la meva inversió, doncs, probablement no tindrà un múltiple tan alt, i per tant sóc més agressiu a l'hora de fixar el preu. Ara bé, crec honestament que en els moments actuals, doncs, sorgeixen oportunitats molt interessants.
Quines són aquestes oportunitats? M'interessa, Ernest Sánchez, que em diguis quines són aquestes oportunitats. Titular.
A veure, no tinc una bola de vidre, però hi ha oportunitats molt interessants perquè realment apostar per projectes que són resilients d'entrada ja et demostra, doncs, que quan el moment en què s'estabilitza, tot això és cíclic, és a dir, no durarà per sempre, no? Totes les crisis venen, passen...
Com tota la vida.
Com tota la vida. Venen, passen, aconteixen i s'han de capejar, val? Llavors, les startups com a tals, doncs, no són immuns en aquesta situació. I el que passa és que les oportunitats, doncs, estan en el punt de que si ara mateix som capaços d'apostar i de prendre un factor més de risc del que normalment prendríem i de dir, doncs, ara realment recolzo una companyia que crec que passarà aquesta vall o no vall, perquè igual no la tenim, igual resulta que a l'octubre, tant de bo, s'acabi la guerra, passin coses positives. Està clar que la inflació no es corregirà en 4 dies, però bueno, imaginem-nos un cel blau, no?, i que les coses s'arreglessin. Però si tu apostes per un projecte que hi creus, és com aquest projecte vagi bé, et pot anar molt, molt, molt bé. Ja. Molt bé, perquè pots ser un guanyador.
Amb algun sector clau, voldries dir?
Home, si et fixes, la Unió Europea, per exemple, ha fet un... ha tret un paquet d'ajudes que s'ha anunciat avui, molt rellevant per retenir empreses de caire estratègic, no? El caire de salut, solar, energètic... crec que són 5 sectors, ara mateix no el recordo els 5, exactament, uh-huh. Però són sectors molt estratègics. I per què? Doncs perquè les grans companyies al final estan molt globalitzades i al final innovar només es podrà fer des de les startups.
Clar.
I ara hi ha oportunitats reals, no? Per exemple, en aquests verticals.
Ernest Sánchez, diries que en els pròxims mesos, ara com comentaves tot això, no? Aquests inversors seran més selectius, no? A l'hora de posar els seus diners, no? També, perquè han viscut una mena a vegades de bombolla, no? En els darrers anys s'ha invertit molt en tota mena de startups, potser a vegades sense grans criteris, i ara toca, no?, posar més criteri a l'hora d'invertir.
Jo crec que és un error.
Sí, perquè és un error.
Sí, perquè el criteri els inversors sempre l'han tingut. És a dir, una cosa és que l'expectativa d'aquesta inversió sigui més positiva o menys positiva. És a dir, no crec que els inversors, per haver viscut una època de més expansió, hagin tingut menys criteris d'avaluació a l'hora de triar els seus projectes. És a dir, ara mateix els segueixen tenint igualment, però sí que és cert que probablement els inversors, doncs, el que faran és apel·lar a les seves restriccions mateixes, no? Segurament tindran menys diners per invertir, els que gestionen fons, doncs els seus inversors diran, escolta, prenguem-nos-ho amb més calma, si tenim que fer inversions de capital ara mateix per omplir el fons, doncs ens esperarem una miqueta que això passi, etc. I això tot comporta, doncs, que hi hagi senzillament un període de calma, no?, quan hi ha incertesa. Però no crec que canviïn els seus criteris o que els afinin.
Un plaer. Ernest Sánchez, gràcies per aportar llum a la foscor.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, una abraçada.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som al Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz. Educació digital amb Núria Mora.
Les escoles estan aturades, els nens i nenes, els nois i noies descansen i agafen forces per al curs que ve, però la feina per millorar el sector de l'educació no s'atura. En els pròxims minuts parlarem d'una qüestió preocupant i que cal aturar: la violència a les escoles. I saludem a Núria Mora, secretària de Transformació Educativa. Què tal? Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Avui volem parlar d'un tema que malauradament existeix i, per tant, cal combatre amb tota l'energia, em refereixo a les situacions de violència. Núria, les escoles no són una bombolla aïllada, també hi ha violència. I de quin tipus de violència estem parlant?
Exacte, la clau és: les escoles no són una bombolla aïllada. La violència que trobem a les escoles moltes vegades és assetjament entre l'alumnat, perquè òbviament el que tenim allà és majoritàriament alumnat, però tenim molts casos també de maltractament en l'àmbit domèstic que es coneixen a l'escola, violència masclista, que també es posa de manifest a l'escola a través de les xarxes, situacions d'abusos, etc.
Des de l'any passat hi ha una unitat de suport a l'alumnat en situació de violència. Quin és el balanç del primer any i s'ha pogut ajudar a molts alumnes catalans?
Nosaltres ara mateix tenim una mitjana de 2 casos diaris que es denuncien per part de l'alumnat. Parlem d'uns 843 casos, pensant que es va posar en marxa l'abril del 21. Per tant, tot just fa un any pràcticament que tenim aquesta aplicació. Els centres educatius són un espai de confiança i de seguretat pels alumnes, i per tant, moltes vegades es posen de manifest situacions de violència allà. L'aplicació serveix tant per l'alumnat que està patint aquesta situació com pel professorat, les famílies que són coneixedors d'aquesta situació i volen fer una denúncia. Clar. Justament aquesta setmana es va presentar la guia d'acompanyament al bon tracte de l'alumnat que verbalitza situacions de violències sexuals, I, per tant, l'aplicació, la USAP, és una de les eines que permet denunciar aquestes situacions en cas que la persona no se senti amb confiança d'explicar-ho a casa o d'explicar-ho en el seu entorn proper, al centre, als profes, etc.
I funciona com un xat, aquesta aplicació? Com funciona? Molt important.
Ara mateix és una web app, però en breu, a principis del curs vinent, serà un format xat en què l'alumnat entrarà, tipus WhatsApp, podrà xatejar, primer li sortirà un bot, el saludarà, què tal, com estàs, gràcies per contactar amb nosaltres, i l'alumne dirà hola, soc qui sigui, o dirà vull exposar aquesta situació, i ja contactarà directament amb una persona que l'atendrà a títol individual.
Clar. Per tant, és important que els alumnes tinguin clar que hi poden buscar suport, no?, en situacions que visquin, i aquesta unitat, no?, aquest aplicatiu serveix per denunciar casos, perquè hi ha una dada important, que les víctimes denuncien poc, no, Núria?
Bueno, pensem que els alumnes, el que has dit al principi, no són diferents de la resta de la societat. Clar. Per tant, si la societat normalitza un tipus de conductes, un tipus de relacions masclistes, i això ho veiem en gran part de la música que s'escolta, en actituds que es veuen a les xarxes, si es normalitza això, no es veu com a una violència i, per tant, no es denuncia. Què és el que és important? Per una banda, la prevenció. Tenim programes com el Coeduca't, que acompanyen a l'alumnat a entendre les relacions sexuals, afectives, d'una manera assertiva, d'una manera plaent, no només un plaer físic, sinó relacions que ens reportin felicitat. Per tant, hi ha una part de prevenció, hi ha la part en què es donen les relacions, a l'aula és un espai de relació, però també hi ha una part, quan aquesta situació de violència ja s'ha donat, que hi ha d'haver una actuació immediata. Uh-huh. Aquesta actuació, una manera ràpida de detectar-la és o bé quan l'alumne diu estic en aquesta situació, verbalitza alguns indicadors, i això és el que s'ha presentat en la guia aquesta setmana, o bé quan directament fa la denúncia, estic patint maltractaments per part de qui sigui, i a partir d'aquí s'inicia tot el fil.
Núria, aquesta aplicació que ens estaves comentant, hi podran accedir tots els alumnes, eh? Hi ha una manera que se la puguin descarregar, com ho hauran de fer?
Ara mateix, el format web app, que ja està en funcionament, hi ha un codi QR que es pot entrar
pel mòbil.
Per mòbil, per tant, un seguiment ràpid. Aquests adhesius estan penjats als centres educatius, als lavabos, espais on els joves normalment hi són. Estan online, també, per tant, si busquen, estic en una situació d'assetjament, els hi surt la USAP, i el que volem és que hi hagi una resposta ràpida. Pensem que un 92% de les situacions de violència han estat denunciades o comunicades per part de la família o del professorat, i només un 8% ho ha comunicat la pròpia víctima.
Clar.
Per tant, moltes vegades...
La por que parlàvem avui amb l'Àlex Rovira,
o la no,
no?
consciència d'estar patint aquella situació, que quan li expliques a algú altre que ho veu des de fora, diu, ostres, doncs sí que ho és, i fa la denúncia. I la pròpia víctima moltes vegades normalitza aquestes conductes i no les denuncia.
Les xifres són terrorífiques, eh? Un de cada 5 infants o adolescents han patit violència sexual, i encara més bèstia, només el 15% de casos són denunciats. Són xifres que fan esgarrifar, Núria. I fa uns dies vau presentar una guia, no?, perquè els docents també tinguin clar com ajudar millor les víctimes a la violència sexual. Què diu aquesta guia? Perquè sobretot la víctima se senti més protegida, no?, millor.
Aquesta guia és bàsicament on t'escolto i et crec.
Molt important. T'escolto
i et crec. Clau. És clau. T'escolto, no et jutjo i et crec. Per tant, inicio tot allò que ve després d'escoltar-te. Sense judici, però cadascú ha de saber què és el que ha de fer, quins són els indicadors que ens han de fer alertada aquí hi ha una situació de violència i què és el que ha de passar després. Per tant, si és un cas que ha d'anar a Mossos, si ha d'anar a serveis socials, si es pot tractar des de l'àmbit del centre educatiu, el que sigui. Aquesta guia és molt senzilla, molt simple, i el que vol és ser una eina útil i fàcil perquè l'alumnat pugui conèixer, però sobretot perquè el professorat pugui identificar i acompanyar.
Moltes gràcies, Núria Mora, un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Que trobis tot.
Estem en un moment clau o fem de debò la transició energètica que ens porti a una economia sostenible o ho passarem malament, oients, ja ho sabeu, no? El canvi climàtic que hem provocat nosaltres mateixos, no perdona, hem d'apostar definitivament per les energies renovables i el desenvolupament sostenible. I Europa s'hi ha compromès i a fons econòmics per fer aquesta transició en econòmica, però hi ha un petit gran problema, falta personal especialista per fer-ho possible.
Estrella sobre el riu, el cor de la casa mans. I a poc ens hem fet grans.
I saludem per parlar del tema amb el Fabián Moedano, que és president executiu de l'Agència Pública de Formació. Què tal? Bona nit.
Bona nit i bona hora. I felicitats, pels resultats.
Gràcies, eh? Bueno, i a vosaltres, 80.000 oients a aquest EGM i el dissabte Líders de Franja, gràcies a vosaltres, perquè els col·laboradors, no? L'èxit de la revolució, que vagi bé, no només és la cara visible, a vegades que sóc jo, sinó tots vosaltres, no? I els continguts que expliquem sobre aquesta revolució digital, no? Com ens canvia tant, no, Fabián?
I el que està clar és que des que ha arribat la secció de sobre la formació professional és quan ha crescut, no? I per tant...
Jo crec que està per tu, Fabián. Ho has patat, així m'agrada, que amb aquesta alegria i aquest optimisme, i gràcies als oients que seguiu escoltant el Revolució 4.0 per molts anys. Havia presentat el Raül Rodríguez.
Bona nit.
Bona nit, eh? És el director general de FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. I, a veure, analitzem quines són les solucions per combatre aquesta falta de professionals en el sector, molt importants també amb tot el que estem vivint, no?, amb el canvi climàtic.
Potser primer hauríem d'explicar als oients i les oients què són els instal·ladors, no? Per aclarir.
Clar.
No? Potser ho pot fer el Raül, que ho farà molt millor que jo.
Clar, no? Aclarim-ho.
Molt bé, doncs els instal·ladors al final avui dia representen la punta de llança de tot el que nosaltres entenem com a transició energètica. Són les empreses i les persones que s'encarreguen doncs, de vetllar per l'eficiència energètica de les instal·lacions i per la instal·lació, per exemple, de tot el que és el conjunt d'energies renovables. No? Estem parlant de fotovoltaica, estem parlant d'autoconsum, però també no cal oblidar la part d'eficiència energètica, no? Que és l'aplicació de les millors tècniques disponibles amb les instal·lacions, en els processos industrials, etc. Va molt més enllà del clixé que té la societat i que entén com a instal·lador o com a lampista, no?, que fa petites reparacions.
Clar.
Això ha canviat dràsticament en els darrers anys, a millor.
El que sembla molt interessant és d'on ve la paraula lampista, no, Raül? O sigui que és un concepte de les làmpades de gas, no?, que existien fa molts anys i que al final la lampista deixa de fer servir les làmpades de gas per fer-les de llum i ara doncs, es vol convertir en el salvador del planeta.
Clar.
Perquè al final, no?, necessitem fer una transició energètica i necessitem d'aquest personal.
I clar, el tema és per què? Per què no? Per què falta professionals, no? Hi ha manca de mà d'obra, per què manquen persones qualificades en aquest sector que ens ha de portar aquesta economia sostenible més per nosaltres?
Jo m'he fet una petita llista, o sigui, pensant, a veure, què podem dir de per què falten... Mira, doncs falten referents. És a dir, tenim referents de cuiners, però no tenim referents de lampistes superherois, no?
Sí.
Lampistes instal·ladors superherois. Hi ha un problema de gènere, és a dir, és una professió molt masculinitzada, per tant, hi ha un 50% de la població que es perd en la possibilitat de treballar en aquesta ocupació. Hi ha un tema de relat, fixeu-vos, jo ho repetiré diverses vegades aquesta nit, necessitem salvadors del planeta, perquè ens han d'ajudar a salvar aquest planeta del moment crític amb el que estem. Per tant, un problema de relat, de l'heroïcitat que té aquesta feina, que a mi em sembla que és molta. Hi ha una falta d'interès per la gent jove per part dels temes industrials, és inevitable. És a dir, i això també té a veure moltes vegades amb el desconeixement que hi ha sobre això. I al final també hi ha un tema de màrqueting, no? De, moltes vegades als estudis fem unes titulacions que, ostres, per un noi de 16, 17, 18 anys és molt difícil enganxar-se, no? No sé si he sigut autocrític, perquè moltes tenen a veure amb la feina que ha de fer la Generalitat, però...
Clar, perquè, però... Raül, teniu quantitat? Quants milers de professionals falten i quin sector diries que té més dèficit de personal ara mateix?
Sí, nosaltres hem fet un estudi amb més de 900 empreses i instal·ladors de Catalunya, perquè us feu una idea, els estudis a nivell europeu que es presenten a la Comissió d'Energia d'Europa, a vegades es fan amb 700 empreses. Nosaltres ho hem fet amb 900 empreses a Catalunya i nosaltres tenim quantificat les necessitats ara mateix de persones qualificades amb 18.000 persones.
Falten, eh?
Ara mateix,
18.000
persones. Ara mateix, de forma immediata, el sector seria capaç d'incorporar 18.000 persones.
Déu-n'hi-do. I després, això... clar, tenim xifres d'atur i podríem, no?, reciclar moltes persones cap aquí.
Tenim unes xifres d'atur d'entre joves d'entre 16 i 24 anys de prop del 30%.
Clar.
Llavors, perquè ens fem una idea, 18.000 persones són moltes més de les afectades pel futur tancament de la central nuclear davant de Llosjascó i també pels afectats de la Nissan. Tots sumats són molts menys de 18.000. Però, clar, això és la fotografia instantània d'ara mateix. Si nosaltres mirem a futurs i amb, diguéssim, els reptes que tenim de transició energètica i d'instal·lació d'energies renovables, nosaltres també ho hem quantificat. I estem parlant de 36.000 llocs de treball, persones qualificades que necessitarem de cara al 2030 i 178.000 de cara al 2050. 178.000 persones qualificades al 2050. I això no són llocs de treball... fugaços, no? O sigui, són llocs de treball que estem parlant de llocs de treball permanents que serviran per mantenir tota la potència instal·lada que cal activar a Catalunya si volem complir amb els reptes de transició energètica.
Doncs tenim un problema gran perquè falta molta gent, digues, Fabián.
No, que ara pensant al 2030, al 2050, és que clar, parlàvem abans del vell lampista a la professió del futur, és que segurament no té res a veure. Hauran passat pràcticament 100 anys de la vella professió, però clar, el component digital, aquesta idea doncs, de que és una feina que t'embrutes les mans, de que és la feina del monoblau. Jo m'imagino...
No, clar, ha canviat moltíssim, no? Vull dir, és que clar, no? Ha canviat moltíssim. Perquè clar, afecta les empreses, no? I el país, aquesta falta de mà d'obra qualificada a l'hora d'impulsar la transició energètica, falten els professionals, però és que això afecta l'empresa, bueno, perquè clar, llavors no avancem.
Clar,
ens quedem aturats.
És un stopper que fa que les empreses no siguin competitives, no? I és el que tu deies a l'inici, és a dir, és una contradicció que tinguem persones aturades i que ja s'estiguin plantejant una altra vegada des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya contractacions en origen, que vol dir portar la gent de fora, no? I això és un fracàs perquè vol dir que hi ha una ineficiència del sistema.
Clar. Fabián, està preparada la formació, per tant, professional, per oferir aquesta formació més tecnològica que necessitem?
Està preparada. Bueno, doncs he dit algunes qüestions de les que cal canviar, no? Cal fer més atractiva, cal fer més pedagogia, cal buscar referents, bueno, o sigui, hem de tenir en compte que són professions regulades i que hi ha molta gent que entra a altres professions, no? D'una manera natural, informal, però aquí no es pot entrar perquè són professions que requereixen d'unes titulacions per poder fer-li, per tant, això també redueix la possibilitat. I després, per part de les empreses, doncs, cal que facin una aposta molt clara per la FP dual, no? És a dir, com aquell vell aprenent, doncs, i que ara també han de ser velles, les noves aprenents, no? Que també siguin dones, doncs, puguin incorporar-se progressivament a través d'aquesta metodologia.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?
Per tant, Raül, a Bernat Camada et pregunto que la irrupció de nous negocis, de nous reptes, implica també necessitats de formació noves, no? I que deuen estar canviant ara mateix, no?
Sí, totalment. De fet, salvant les distàncies, al final la professió d'una empresa instal·ladora és com la professió d'un metge, o sigui, l'aprenentatge ha de ser continu. Per què? Perquè una empresa instal·ladora evoluciona al ritme que evoluciona la tecnologia. A mesura que els fabricants, no? I els departaments d'investigació i de desenvolupament d'aquests fabricants doncs, fan producte nou, doncs les empreses instal·ladores que han d'aplicar aquesta tecnologia ja no només a processos de producció, sinó també a cases particulars, doncs han de tenir un coneixement profund d'aquesta tecnologia. Ens passa amb les energies Clar. Renovables i en el futur ens passarà amb moltes altres més tecnologies, no? Per tant, diguéssim que la professió d'instal·lador són els artesans del futur, no?
Clar.
És aquest símil que és força... doncs es pot visualitzar.
Uh-huh. Per tant, Fabián Parracaban, són feines on l'atur serà molt baix o inexistent i també, a més, no, que falta gent, però són feines ben pagades.
Sí, o sigui, això en Raül ens pot donar més xifres, però vaja, la feina d'instal·lació, no sé, qui no té la desesperació per trobar algú que pugui fer aquesta feina, no? Perquè, com hem dit moltes vegades, ens falten professionals de nivell mitjà en aquest uh-huh. país, amb un percentatge molt baix, i per tant, doncs...
Totalment. De fet, l'empresa instal·ladora està sota el conveni del metall i són 1.500 euros cada mes en 14 pagues, o sigui que no està gens malament, nets.
Doncs escolta, salvadors del planeta, com deia el Fabián.
I salvadores.
Es busquen. Es busquen salvadors i salvadores del planeta. Gràcies, els dos.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Sisena temporada. Nous col·laboradors. Noves seccions. Un objectiu. Respondre a aquesta pregunta. Com serà el món de demà? Dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit, ens hi posem.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem programa, oients. Serà fins demà que ens retrobarem a l'edició del Revolució diumenge a les 10 del vespre. Acabem amb una frase del campió de natació Michael Phelps, que diu així: no posis límits a res. Com més somis, més lluny arribaràs. Per pensar-hi a tots els oients que escolten el Revolució. Gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el programa, Jordi Portells, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i avui Dani Jiménez a la realització tècnica. Gràcies i fins demà a les 10 de la nit.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Marta Pujades, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Blossom. unstoppable. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Hey,